Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que es resultado electoral. Y eso justifica los golpes de Estado y eso justifica que llamen a filas a sus militares, a sus jueces, a sus policías para defender a España frente a los resultados electorales que vayan en contra de la unidad de España. Esa es la lógica en la que están.
Teresa.
Sí, yo creo que la lógica en que está el Partido Popular en aquel momento es una lógica bastante desnortada, ¿no? Porque quan tu crides a la institucionalitat, jo soc molt defensora de que les institucions siguin fortes. L'oposició també és una part important de la institució. És també una institució, té un encàrrec ciutadà per portar allò que es diu el control del govern. El que no pot fer és, en fi, voler manar, en el sentit de dir-li al govern el que ha de fer. Tu has d'afirmar la teva posició. Però a més és que cauen en contradiccions molt bèsties, no? Diuen, al govern de central hi ha una part que nomenen els ministres i li nomenen els ministres al president del govern. Bueno, vale, d'acord. Pulpo animal de companyia. I a Castellalló? Qui ha nombrat el vicepresident de Castellalló? El president de Castellalló? Ha nombrat un vicepresident de Vox que cobre el que cobre i no té cap competència? I que té un pressupost de milions d'euros per no tenir cap competència? És a dir, quan un fa afirmacions com les que fa el senyor Feijó, les ha de fer que les pugui resistir, que pugui dir on jo estic, això no passa. Perquè jo ho faig bé. I per tant, quan ells fan aquesta apel·lació al compliment de la Constitució i tal i qual, que a mi em sembla correcte, tu el que has de fer és aplicar-la. Tu el que has de fer és complir-la. Tu el que has de fer és no posar impediments. I a més, clar, què passa? Que jo, per exemple, com vaig veure ahir a la tarda el tuit de la senyora Gamarra, pues perquè no la conec, si no l'hagués trucat i li hagués dit o tu o el teu community manager heu perdut el coneixement. Heu perdut la vergonya. Perquè el president del govern és el president del govern.
Ho estem en campanya, ja.
Però és igual, però és que en campanya tampoc s'hi val tot.
Sí, sí que s'està valent tot.
No.
I tant que s'està valent tot.
Que s'estigui valent, una cosa és que passi i l'altra és que ho acceptis. És a dir, jo no m'hi resigno. No em sembla correcte la contestació que fa la Cuca Gamarra a un tuit institucional que no fa Pedro Sánchez, sinó que fa el president del govern d'Espanya. Contigo... Esto seria, primera part, de que el seu community manager, perquè ella no ho haurà fet, espero, és un indocumentat. Primer enterat de lo que va.
El problema és que aquí, per exemple, estem desmentint que això que ha dit la senyora Gamarra sigui cert i que és mentida, i hi haurà mitjans de la cadena que estaran dient que és veritat. I, per tant, l'efecte d'aquesta fake news té el que vol, el que pretén. Ja sap ella que és una trola.
Clar,
és igual.
Ho sap perfectament, però
ja
és igual. El missatge cala. Gravíssim.
Espera. Per recollir això que ha explicat el Pablo, a mi m'agradaria que encara algú expliqués què va passar el dia que Núñez Feijó va canviar d'opinió amb el tema del Consell General del Poder Judicial. Que s'expliqui la veritat d'aquest canvi, perquè encara que sigui un tòpic que resta punts al carrer de Torroià, hi ha un canvi de rasant, o hi ha un abans i un després. Hi ha un moment que el PP abandona una mena de consens institucional o consens constitucional i decideix tornar-se a tirar al monte.
Uh-huh.
Quan ja estava tancat, això.
Uh-huh.
Aquí ha passat altres vegades amb qüestions d'institucions, però què va passar allà? No sé si el Julià no sap algú d'aquests per fer un article, però estaria bé saber què va passar aquí. I per rebobinar un moment, abans parlàvem que tot el tema de la violència domèstica tenia a veure amb l'educació. Bueno, tot això dels fake news també té a veure amb l'educació. O sigui, ells van guanyant, ho sento, senyors, els dolents van guanyant, perquè la tècnica de les fake news, hi ha gent que ha escrit llibres sobre això, està estudiat, consisteix
sí, sí.
en excitar les emocions, en agafar una història sexy, en propagar-la a través del WhatsApp...
No, i que
hi ha un decàleg, hi ha un senyor que amb una facultat explica com funcionen les fake news, i és més fàcil propagar la mentida que diguéssim que triomfi la veritat. Alguna vegada s'ha explicat, jo crec que tu mateix vas explicar el teu programa, que una notícia dolenta al Facebook té 100.000 likes i el desmentiment d'aquella notícia en té 3.000. Jo crec que això es va explicar
el principi de la fi del món. El que passa és
només tenim una versió.
El principi de Brandolini diu la quantitat d'energia que cal per refutar una estupidesa és molt més gran que la necessària
Per difondre-la.
Val. Per produir-la.
Mira, s'està ofegant. S'està ofegant. Només per dir el principi de Brandolini.
Aigua, aigua. No queda.
És que no n'hi ha... Vaig a buscar-la.
No, la marca me la porta. Tira.
S'ha punt d'haver-ho de funció en directe. Això que el Basté... Això que el Basté ha resumit també en aquesta frase... Vol dir que té a veure amb un cert cretinisme social, amb uns idiotes que volen creure, amb un seguit de gent que amplifica això, però això funciona. Mm-hmm. Perquè el tuit de la CUP, que Gamarra i aquí volia anar a parar, em lliga amb dues coses que han passat recentment. L'altre hi havia una enquesta a l'Espanyol, que tampoc és el CIS, però era una enquesta que parlava que el 50% dels espanyols ja creuen que hi haurà un referèndum d'independència. O sigui, aquesta història que anem repetint tot el dia, o sigui, algú dels aquí presents, coneixent la situació de Catalunya, creu que Pedro Sánchez es llevarà un dia...
El programa de l'Anna Rosa Quintana ha sortit fa un moment, jo no ho sentia, però
el referèndum.
Endavant. Creuen que el 2023 hi haurà...
Va haver el referèndum, o sigui... Hi ha una ideologia aquí, hi ha una propagació d'una mentida, que és, hi haurà un referèndum aviat. Per quin motiu? Per fotre caure el Pedro Sánchez, que és el motiu de fons. Al final,
no, perquè tenen unes eleccions al maig, un munt de comunitats autònomes.
Amb el tema de la CUCA, ara mateix, Antena 3, i no m'agrada assenyalar particularment, igual que acabem de fer ara, el Cairo en deia, com se castigaria penalment en Espanya l'ocorrido en Brasil? O sigui, el motiu del debat, el matinal de la Griso, era com es castigaria això... Si uns tios entren amb pistoles i pugen per la rampa del Congrés dels Diputats...
Fins a 20 anys, de presó.
Bueno, s'arregla ràpidament i està perfectament establert.
Sí.
Però vol dir que hi ha un tipus de gent, perquè es tradueix en una enquesta, que creuen que realment això cola. I és molt difícil desmentir-ho. Per tant, aquests senyors van guanyant. Jo no sé com es pot combatre o es pot deixar de combatre. Però que el PP, que se suposa que és un partit moderat, d'ordre institucional, que aguanta el bipartidisme, que salva la monarquia quan se l'ha de salvar, que intervé en les grans qüestions d'estat, en aquest moment està al monte i actuant, doncs això, com molta dreta.
Però està, van guanyar. Està al monte perdido, per això.
El monte perdido.
El pobre Pau deu estar cap per avall.
Però el Pau, que està aquí.
Sí, tant que està aquí, escolta, m'encanta escoltar, si no ho escolta des de casa. Pau, vols dir alguna cosa més o ja està?
No, res, para que passa els propers dies.
Va, però li vull preguntar una cosa al Pau.
I tant.
És que va haver un moment que em va cridar l'atenció, Pau, quan es parlava de les eleccions en precampanya, de el Bolsonaro caient com un senyor simpàtic i l'ajuda d'alguns futbolistes, per exemple. Crec recordar que es va parlar el cas de Neymar. Podríem, no per assenyalar ningú, però... O sigui, era Neymar, crec que... No sé si el
era Neymar. Vestit,
també.
Però n'hi va haver uns quants. Pots explicar una mica aquest context de gent que... Clar, o sigui, que si tu veus que Neymar diu este señor muy bien, todos bien, pues opa, al final dius, mano, per algun motiu serà això. No pares a fer la reflexió de si hi havia un tema d'impostos.
Neymar, Vinícius...
Ens ho pots... Sí, que,
Alves... Thiago Silva,
i només eren futbolistes,
entre d'altres.
També hi havia actors, o sigui, com anava aquesta maniobra?
El món del futbol generalment s'ha posicionat sempre en favor de Bolsonaro. El motiu, no, jo no te'l sabria dir, perquè suposo que cada cas, cada jugador tindria un motiu. El món més de la cultura, evidentment, és molt més contrari a Bolsonaro, perquè també doncs, ell és anticultura, s'ha posicionat sempre a favor de Lula. Però en el cas que em deies del futbol, bueno, són diversos aspectes. En el cas de Neymar, segurament, ja tenia problemes amb Hisenda brasilera i se suposa que el Bolsonaro li va dir que...
Si jo t'ho arreglo.
Exacte, va ser
clar,
això.
Te lo arreglo. La resta dels casos, bueno, ja és que els últims anys hi va haver un moviment molt contrari a Lula i al Partit dels Treballadors. De fet, hi ha molta gent que jo no crec que sigui bolsonarista, però que simplement és anti-Lula. Així com hi ha molta gent que et diu jo a Bolsonaro no te'l voto de cap manera, és a dir, votaré aquí el seu oponent, també n'hi ha molts, i et diria que encara més, que et diuen a Lula no el voto de cap manera, o sigui, no el voto i no vaig a votar si cal, perquè tampoc m'agrada el Bolsonaro, perquè no m'agraden cap dels dos. Hi va haver una campanya molt gran en tots els casos de corrupció, que va coincidir també amb un augment de la inflació, i la imatge de Lula, de l'esquerra i del Partit dels Treballadors, va quedar doncs, molt desgastada. I et diu, bueno, hi ha molta gent que et diu que de cap manera els vota. I els futbolistes, doncs, igual per no associar-se a l'esquerra amb tot el que representa, doncs, s'han passat a l'altre costat. El motiu et dic que bueno, cada un seria diferent, però jo crec que és per no associar-se a Lula. Ni només l'únic que recordo així clarament a Lula, ni a alguns, però és Juninho Pernambucano, que és mític jugador de l'Olímpic de Lyon, que és lulista declarat. La resta, igual són jugadors de segon o tercer nivell, però tots calladets i sí que donen suport bueno, clarament a Bolsonaro. I si no fos Bolsonaro, segurament seria doncs, el rival de Lula. És a dir, no crec que sigui només per ser Bolsonaro, sinó per no associar-se a Lula.
Molt bé. Pau Ramírez, una versada forta, eh?
Gràcies, Jordi.
Cuida't molt, eh?
Tirava molt bé, sí.
Va, bé, no demanis vins per copes a Brasil, que ja saps que no te'n donen allà.
Ja ho sé, i descafeïnat.
I descafeïnat, efectivament, que és una cosa tremenda, que és una cosa que tinc una baralla amb el Pau Ramírez, que estava a Brasil i en dues coses que allà no tenen els restaurants.
Però que n'han de tenir descafeïnat.
És copes, cafè descafeïnat no en tenen?
Ah, no?
No. No, no, tu vas un descafeïnat, no en tenen. Per això el Pau Ramírez em porta cada vegada que ve a Barcelona, em porta un cafè brasilè descafeïnat. Sí. I després no et serveixen el vi a copes. No vinc una copa de vi, no.
Jo només volia dir que el Juninho,
Pernambucano,
tirava les faltes com ningú. Tant de bo que en tinguéssim un que tirés les faltes així al Barça.
Adéu, amic meu, cuida't. Fins ara.
Adéu.
Que vagi bé. Són les 10:10, anem a la publicitat, res, 2 minuts, i d'aquí uns moments un... Tu et pots imaginar...
Mosquits.
No, després. És
que va estar amb els mosquits.
No, més tard, els mosquits. Deixa'm parlar d'una cosa, que un contenidor d'una... Hi ha un bloc de pisos a Barcelona... Bueno, ara ho expliquem, un segon.
RAC 1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
El perquè de tot plegat.
Són les 10:12, continuem aquí al món a RAC1. Ara parlem de seguida d'aquest cas que ens ha arribat, que... I ara ja sabeu que el contenidor del món a RAC1 està obert les 24 hores del dia, els 365 dies l'any. Clar, hi ha molts casos que ens arriben, alguns que repeteixen molt. No és que no vulguem estar en tots els vostres casos, però que a vegades no podem. Però hi ha casos que són bèsties i que aquests sí que primer els comprovem, perquè és, evidentment és una feina que hem de comprovar, i després de comprovar, tirem endavant. I si és així, intentem resoldre'l. És veritat que molts cops diem que la ràdio arregla els problemes que no arregla... És a dir, la ràdio ho fa tot molt... Ho agilitza tot...
Elimina burocràcia.
Efectivament. Elimina molta burocràcia i...
La ràdio fa reaccionar a les empreses.
Correcte.
A les grans empreses que habitualment no reaccionen.
I a les administracions, efectivament, i a les administracions. I hi ha un cas comú que vas, que ara escoltarem. Vaja, qui vulgui enviar missatge de veu, notes de veu, breus. Breus, no cal que ens expliqueu la vida i miracles del vostre cas, perquè després és que, esclar, és un...
Fa molta gràcia quan insisteixes en això.
Sí, no és com insisteixen des de la redacció, perquè el Sergi Embudi al final li haurem de comprar una trompeta i es fotrà un embut al cap, perquè, esclar, hi rep missatges d'aquells d'un quart d'hora, que no cal. Senzillament ens expliqueu, mira, m'ha passat això i això, el meu número de telèfon és aquest és el meu nom, i llavors es posaran en contacte amb vosaltres. Això, o si voleu explicar la vostra vida i miracles, el vostre cas àmpliament, llavors sí que podeu fer-ho a través del mail, almon@racu.net, almon@racu.net. Passa alguna cosa, Marc Ortuño, perquè tu manes
el
programa.
Estem provant.
Doncs si estem provant, escolta, prova. Anem a un nou cas del contenidor del món a RAC1, avui de nou un protagonista habitual, que és Endesa.
Hombre.
Però abans recordeu, 669-10-10-10, que no s'ho he dit, no te sabeu breu, 669-10-10-10. Anem al cas. Meritxell, bon dia.
Hola, bon dia.
Espera't, Meritxell.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. On vius?
A l'Avinguda Meridiana, Barcelona.
Avinguda Meridiana de Barcelona. Més o menys, situa'ns entre carrers, per fer-nos una idea de quina zona de l'Avinguda Meridiana viviu.
La cantonada amb el carrer València.
Cantonada amb el carrer València. Per tant, estem parlant ja de la zona, diguem-ho, més de la sortida cap a de Barcelona, eh?
Això mateix.
Va. Vius de lloguer? Ets propietària del pis?
Soc propietària.
Propietària. Des de fa?
Des del mes de juny.
Aquest passat, és a dir, fa 7 mesos, eh?
Això mateix.
És un pis d'obra nova?
És una remonta d'una finca en una obra nova, d'una remonta d'una finca antiga.
Val. Amb qui vius?
Amb el meu marit i la meva filla.
Val. Al principi hem dit que el teu cas té com a protagonista Endesa. Quin és el problema?
Doncs que nosaltres vam comprar aquest pis i quan al juliol ens vam traslladar, pocs dies abans vam saber que no tenim prou potència a la finca per engegar l'aerotèrmia, el sistema, per poder tenir aire condicionat, calefacció i, sobretot, aigua calenta.
O sigui, des de fa 7 mesos no tens ni calefacció, ni aire condicionat, ni et pots dutxar amb aigua calenta, ni tu, ni el teu, ni la teva parella, ni la teva filla.
No. Ni 9 altres famílies que viuen a la mateixa finca.
Ah, o sigui, tota la finca.
Tota la finca. Tota la finca nova, diguem. Tots els pisos nous de la finca.
Estem parlant de quants pisos nous estaríem parlant?
Són 12 pisos, però de moment hi ha 10 pisos que estan operatius, diguem.
Va, o sigui, en aquests 10 pisos, des de fa 7 mesos, no te diu ni aigua calenta, ni calefacció, ni aire condicionat.
Això mateix.
Teniu aigua?
Tenim aigua, sí.
Per tant, el problema és la caldera.
Sí, el problema és engegar el sistema de la caldera.
L'aerotèrmic, per entendre'ns, eh? Que...
Això mateix.
I perdona, perquè, esclar, com us dutxeu?
A veure, nosaltres a casa meva, doncs, escalfant olles a l'antiga usança, diguem. Altres veïns s'han apuntat a un gimnàs i van cada dia dutxar-se al gimnàs. Cadascú ha trobat les seves maneres.
O sigui, s'han de gastar els diners a inscriure's en un gimnàs per anar a dutxar-se al gimnàs perquè no poden dutxar-se a casa.
Sí, sí.
Va. Un moment, anem a pams i deixem anar. Quan entreu a viure, contracteu una companyia elèctrica, oi?
Sí. Nosaltres, quan vam entrar a viure, cadascú doncs, va haver de contractar una companyia amb un comptador. En el nostre cas, vam contractar Endesa. Sí, E-Distribución és la distribuïdora que ens fa arribar l'electricitat a l'edifici. Nosaltres, a més, tenim contractada.
Val. En aquest moment m'imagino que contracteu també la potència que necessiteu, no?
Sí, a nosaltres se'ns donen les certificacions i uns cubs amb els que anem a Endesa i la mateixa Endesa doncs, ens suggereix que hem de contractar 9.2, que és una potència elevadíssima, a més a més.
Val, o sigui, i llavors, on és el problema?
Sembla que el problema, que el juliol es va detectar, és que quan es va fer l'escomesa hi havia algun cable que no estava ben posat i, per tant, doncs, no es pot encendre aquesta aerotèrmia perquè no hi arriba la potència.
Perdona, quan per tant, tu has firmat una potència.
Sí, sí.
I, per tant, tu pagues ja? Tu pagues per aquesta potència ja o no?
Sí, sí. Cada mes, des de que vam anar a viure, paguem la potència. Almenys Endesa genera unes factures que nosaltres paguem.
Perdona, o sigui, m'estàs dient que tu durant 7 mesos heu estat pagant la factura d'Endesa per un preu, que no sé quin preu deveu pagar per la potència, però evidentment no és el consum. La potència contractada ja és un gran plus, eh?
Sí, sí, sí.
Val.
Esperem que quan tinguem la potència de debò no paguem encara més i tot.
No, esclar.
Això no ho sabem.
No, esclar, és que has contractat una potència perquè no podeu utilitzar ni l'aigua calenta, ni la calefacció, ni l'aire condicionat, eh? Llavors, el problema, per tant, està amb la distribuïdora d'Endesa, no?
Sí, el problema que ens diu Endesa i la seva distribuïdora, i que ho diu a la nostra promotora, que és a qui nosaltres vam haver de recórrer perquè ens donessin explicacions de per què no ens poden engegar l'aerotèrmia, és que hi havia un cable que estava malament posat. Des de llavors, que era l'estiu, doncs van començar a demanar permisos. Primer faltava el permís per obrir l'escomès al carrer. Finalment aquest permís va arribar el 3 d'octubre. I així anem passant setmanes des de llavors.
Ja. Yeah. Amb la constructora heu parlat?
Sí, sí. Nosaltres contínuament parlem amb la promotora, perquè són ells els que ens han d'engegar aquestes aerotèrmies. La posada, diguem, en funcionament d'aquesta maquinària no s'ha fet encara, perquè no hem tingut l'electricitat per fer-la.
Per tant, la constructora, el que us diu és, el problema és d'Endesa, que són els que us han d'apretar la potència, per entendre'ns, no? O s'ha d'arreglar el cable?
Sí, ens han d'arreglar el cable. Ara aquest cable, suposadament, ja està arreglat, perquè des de l'octubre anaven demanant permisos, però només havien obert una cata al carrer i no hi feien res. Finalment, nosaltres vam parlar amb el síndic de Greuges i van demanar explicacions a Endesa i van venir uns tècnics, van obrir una altra cata davant de casa, o sigui, dos forats, i allà van fer alguna cosa quan el síndic els hi va demanar i ara sembla que aquest cable ja està instal·lat. Això és el que sembla.
Val. Aquí amb la broma és que portem 7 mesos amb això. No em vull imaginar les trucades telefòniques que podeu haver arribat a fer, no?
A veure, nosaltres cadascú ha fet moltes trucades. La promotora també ens diuen que n'han fet moltíssimes perquè ells són a qui finalment s'han de posar d'acord per poder-nos fer aquesta instal·lació. Nosaltres cada vegada que fem una queixa a Endesa ens la tanquen perquè ens diuen que ja funciona, o sigui, que ja arriba electricitat a la nostra finca. Cosa que és certa, però no la suficient perquè es pugui instal·lar això.
Parles amb un to que o ja estàs ja conformada amb el que... Has d'ençar la tovallola, sí. Perquè jo estaria, però estaria com Spider-Man enganxat al sostre de casa.
La veritat que estem força desesperats, però és que ens ho prenem així perquè no sabem com prendre'ns-ho. Ara us he de dir que sembla ser que segons el síndic de Greuges ens va informar la setmana passada, segons Endesa la incidència ja està arreglada el 30 de desembre, segons ells.
Val.
I ara la promotora ens diu que el 17 de desembre ens faran, li diuen, la descàrrega de la potència.
El 17 de gener, el 17 de gener.
El 17 de gener ens ho faran.
La descàrrega.
Sí, però tampoc és que ens creiem massa res fins que no ens arribi l'aigua calenta a casa. També us ho he de dir.
Sembla el llançament de l'Sputnik.
Totalment.
Sí. Però la constructora, si ja està fet l'altre, no podia fer de seguida.
Clar.
És no dir, si la constructora no ho podia fer, perquè Endesa no ho havia fet, però ja ho ha fet. Sembla que ja hauria de tenir tot disposat per aquell mateix dia enganxar, no? Pregunto,
això és el que nosaltres pensem, però la distribuïdora envia aquest missatge a la constructora dient el dia 17 està prevista la descàrrega, de 8 a 12 d'haver-hi els instal·ladors per poder-se connectar.
Clar, que ja escolta, has esperat 7 mesos i ara vindran 15 dies, ja deuen pensar, la mare de Déu, tu, la mare de Déu. Clar, aquí estem parlant d'Endesa. Com es diu l'empresa distribuïdora?
E-Distribución.
E-Distribución. I la constructora?
La promotora que ens ha vendut el pis es diu Flat Profit. Va. Ells també tenen una constructora, etc. Tot això és tan complicat, o poder no, però bueno, ens sembla tot tan complicat.
Home, és evident que ho és, perquè estem parlant... És evident que ho és, perquè estem parlant que portem 7 mesos... que tu no tens aigua... Perquè, clar, avui, cada dia deus obrir l'aixeta per veure si surt aigua calenta, no?
No, no, no ho faig perquè és que no m'han vingut a engegar la interna.
Clar, per tant, val la pena, clar.
Val la pena tenir decepcions.
Sí. Porten 7 mesos.
La meva filla a vegades ho engega i diu potser avui està sortint aigua calenta. Clar. I dic, no, segur que no.
Però passa, en principi, heu passat de 7 mesos a 7 dies. Ara jo crec que hi ha un moment d'emoció, no?
Aviam si acaba passant.
Aviam si arribem,
no? Aviam, Miquel Samper, vols dir alguna cosa?
Sí, Meritxell, no, dues coses. Crec que és evident que hi han dues responsabilitats. Una de la distribuïdora elèctrica, perquè si et va contractar 9,2, com deies tu, quilowatts, i no te'ls pot subministrar, vol dir que evidentment està incomplint. Però jo crec que hi ha un altre molt important, que és que segurament aquí hi ha un defecte de construcció que impedeix que aquesta energia hi arribi. I per tant, doncs, que tingueu molt clar que hi ha dues coses, dos factors. És a dir, la distribuïdora t'ha de fer arribar l'electricitat per uns canals, per uns tubs que segurament no són els adequats, i aquí també hi ha la responsabilitat de la constructora. I per aquest motiu, els de Texandés et diuen des de fa dies que ja ho tenen resolt, però en canvi encara tu no tens l'aerotèrmia en funcionament. T'ho dic que, per si d'aquelles coses decidiu, doncs reclamar uns danys i perjudicis que teniu més que guanyats, que tingueu molt present que són dues les persones responsables, les persones jurídiques responsables.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al món a RAC1, Meritxell. Qualsevol incidència que tinguis, qualsevol bona notícia que tinguis, fes-nos-ho saber, sisplau.
Moltes gràcies per atendre'ns i us ho farem saber segur.
Efectivament.
Espero el dia 17, si no abans, dir-vos alguna cosa.
Home, estaria bé que fos abans, perquè el dia 17... Bueno, clar, ja posats a fer com diu el Màrius, ja no ve d'aquí. Però estem parlant de que el dia 17 és d'aquí 8
set
dies.
7 dies. Si han esperat 7 mesos, ja tenen 7 dies.
Quin mas de la
setmana de dia. Ja ho veus.
Sí, sí. No? Bueno, ja ho veus.
Veus a venir, eh?
Veus a venir. Són les 10:26. Moltes gràcies, Meritxell. Fins ara, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Per cert, Màrius, que t'havia de preguntar per... No et sembla?
Què passa?
Tu que ets un gran seguidor... Tu t'encanta The Crown, no?
A mi m'encanta The Crown, encara que la darrera temporada... Brrr, només em va agradar el capítol dedicat amb Lafayette. El capítol de Lafayette és meravellós.
Va. O sigui, tu veus The Crown,
la resta,
eh? La Corillet, també, The Crown, sí. També. Samper? No, també The Crown.
Sí, Mónica? Ja l'he vist, sí.
Pablo Iglesias?
Bueno, ya que estamos recomendando series, The Crown está muy bien, pero yo acabo de terminar de ver El último artefacto socialista, que está en Filmin, que está muy bien, una serie croata, y hay una de Marco Bellocchio, una italiana sobre sí. Le Brigate Rosse, que se llama Esternonote, sí. Que no está nada mal tampoco.
De todas maneras, deia que el capítol del Fayette és fascinant, perquè algú que compra uns grans magatzems per poder-te acostar a la reina, em sembla la bomba. O sigui, això em sembla... I el més important, quan al final arriba a finançar-li doncs, una competició d'hípica i tal, perquè hi pugui anar la reina
per
Anglaterra...
Per seure a la vora.
Eh?
Per seure a la vora.
Per seure a la vora. Ella almenys té com no es pot, en fi, no es pot mantenir ningú. I ell porta tot de regals, és com el Pare Noel, va tot ple de regals allà a la llotja, i aquella dona diu, aquest qui és? Aquest és un àrab que ha comprat jarros. I la reina, en fi, aquesta senyora tan venerada i tal, que m'ha enterrat fa poc, doncs se n'enfum. I el que fa l'Alfayet, que és, no, clar, no pot tornar a casa amb aquell lot de productes de jarros, i li acaba regalant a la Lady Di que la té darrere i que, en fi, aconsegueix des del primer moment una certa complicitat amb el personatge.
Ja, no dic això perquè, què diria la reina difunta si ara veiés aquest nou colabrot que li ve a la família, que no sé si... No, em sembla que cal, li queda una temporada, no, de Crown, diuen?
Sí, una que hem filmat ara, per aquí fora.
Doncs pues una que podríem fer una altra, eh? Perquè amb això que els està passant...
Anem-ho matant, ja. Ja està. Ja, en fi, ja m'ha enterrat.
Però si no ho hagués escrit, si la reina estigués viva, no ho hagués escrit, aquestes memòries.
No, tu creus que no?
No ho sé.
No. Jo crec que el rencor que hi ha tot aquí... jo crec que si la reina fos viva no hagués passat.
Ja has
tingut el mateix rencor i el mateix problema, però...
A mi em sembla que el Harry aquest és un descerebrat, però un absolut descerebrat, perquè, en fi, i no em feu parlar, perquè diria coses, en fi, que em diríeu masclista i em diríeu coses molt lletges.
Bueno, són 2:02 d'11. Pablo Iglesias a Madrid, ha fet molta calor aquest Nadal i Sant Esteve, o no?
Hoy no, hoy hace frío. Llevamos 2 o 3 días en los que hace una temperatura, digamos, razonable para la época del año en la que estamos. Pero hemos vivido un invierno muy atípico, en el que ha hecho muy buen, y digo buen entre comillas, porque no es buen tiempo que en invierno no haga frío. O sea, que ha hecho mucho más calor del que cabría esperar, y yo creo que es un elemento preocupante.
Pero ya ha plogut bastant. A Madrid ha plogut bastant.
Una locura. En canvi, Barcelona, 2 meses y medio... Sí.
Aviam, 10 i 29 minuts. Un moment, anem a la publicitat i de seguida entra la Mònica Usar i ens preguntarem com aquest canvi climàtic, perquè és evident que tot això són efectes de l'emergència climàtica que tenim al damunt, afecta l'ecosistema. D'alguna manera, d'una manera que aquestes festes de Nadal hem tingut uns animals que habitualment, per exemple, no tenim cap altre any, que són els mosquits. Hi ha hagut autèntiques plagues de mosquits i al mes de desembre això no és gens habitual. D'aquí uns moments en parlem.
RAC 1. Creus que per tenir res bo cal gastar-se un dineral? Doncs dona-li una volta a aquesta idea, perquè amb Jazztel el que és bo no és car. Té una fibra boníssima i dues línies de mòbil per només 39,95 preu definitiu. Que vols més? Mira, ara tenim un descompte inigualable. Més d'un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Afanya't, truca ja al 1510. No t'ho perdis.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Crystal Crack?
Crystal Box?
Crystal Crack?
Crystal Box. A Crystal Box ho tramitem tot amb la teva assegurança perquè la reparació o substitució de la lluna del teu cotxe sigui ràpida, simple i no et costi res. Truca al 926-2600 o entra a crystalbox.es.
Crystal Crack?
Crystal Box.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts tocats d'onze. Hola, Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
És veritat que el dia de Nadal hi ha hagut molts cops, que segurament si mirem dades de Catalunya, però també mirem dades de Madrid, han estat amb unes temperatures, diguem-ho que superiors a les que tocarien. Però sí. És que aquest Nadal ha sigut molt bèstia, eh?
Clar, aquest any podríem dir que ha sigut de rècord. És a dir, hem tingut valors de temperatura que en certes sèries que tenim de temperatura, d'humitat, de pressió, en estacions meteorològiques, doncs no s'havia arribat tant a temperatures tan altes un mes de desembre. Per exemple, tenim el rècord d'Anglès a la Selva, que van arribar als 26,3 el dia de Nadal.
Dia de Nadal, Anglès, 26 graus pràcticament i mig.
Sí, i molts punts de la costa i del prelitoral, doncs hem passat el Nadal més càlid que mai s'ha registrat, amb valors de dades de més de 10 anys. I llavors hi ha altres observatoris més centenaris, per exemple, com el Fabra, doncs que també han tingut valors de temperatura alts. Fins i tot del 21 al 26 de desembre vam tenir màximes que van superar els 20 graus durant tots aquests dies, sobretot a prop del mar, també prelitoral. De nit, les temperatures també van ser elevades, fins i tot sense glaçades al Pirineu, que normalment, doncs, a finals de desembre tenim temperatures per sota dels 0 graus al Pirineu, però amb la inversió tèrmica teníem temperatures altes en zones elevades, o fins i tot la nit de Nadal, a dalt a Montserrat, gairebé 11.000 metres, 15 graus de temperatura mínima. Per tant, sí que hem tingut valors que han sigut elevats. Si comparem, per exemple, amb l'any passat, també vam tenir un Nadal prou suau. Per exemple, a Barcelona, el dia de Nadal, uns 20 graus de màxima, l'any passat 19, per tant, molt semblants, però el 2020, uns 13, que els 13 serien la normalitat. És a dir, l'any 2020 vam tenir un Nadal normal, però en canvi 2021 i 2022 hem tingut Nadals que han sigut suaus. A Girona, 24 graus el dia de Nadal, també.
24 graus a Girona. Clar, tot això t'ho mires d'una perspectiva d'aquests dies de Nadal, però si tu agafes l'any 2022, clar, el que veus ha estat un any calorosíssim.
Càlid sense excepció. És a dir, tu agafes tot Catalunya perquè en certs moments pots dir, doncs mira, per exemple, a Lleida, no? Quan hi ha boira la temperatura es manté més baixa i no passen dels 10 graus, quan a Barcelona en tenim 20. Doncs a 20, aquests 20 són excepcionals, però els 10 no ho són. Però en canvi, si agafem tot el conjunt de l'any 2022, no hi ha excepció. Ha sigut un any càlid a tot arreu amb temperatures que han estat un grau i mig per sobre del que tocaria, o fins i tot en alguns punts 2 graus per sobre de la mitjana. Per tant, un any molt càlid, de fet, des del maig fins pràcticament octubre-novembre, les temperatures gairebé sempre estaven per sobre d'aquesta mitjana.
Vull fer una pregunta.
Ai, però Nadal a Lleida també estàvem a 16 graus, eh?
Jo volia fer una pregunta. Quan tu mires doncs, la informació meteorològica i veus que venen borrasques, les borrasques que venen de l'Atlàntic paren per aquí el sistema ibèric. Però si tu mires les pluges dels últims mesos, ha plogut molt a les Balears, ha plogut molt a la Comunitat Valenciana. A Doñana, que estava, hi havia una sequera tremenda, de cop i volta va haver-hi una tormenta descomunal. I aquí no cau una gota. Catalunya és com una mena d'illa rara, no sé si és un càstig bíblic o alguna cosa, però alguna cosa de ben bé fet malament que... no sé, aquí no cau una gota, és que...
Clar, hem tingut un any potser una mica més estrany, entre cometes, hem tingut, per exemple, moltes situacions de vent de ponent, de vent de garbí, que és una situació que és poc de tramuntana i mestral, per exemple, que són aquestes situacions que ens porten més fred, no?
I poques llevantades.
Sí, aquí, quan rebem més aigua, és quan ens ve de mar. Però és veritat que hi ha hagut a les Illes Balears o a València, hi ha hagut més situacions de pluja que no pas aquí a Catalunya, però això... Clar, depèn molt de com es mouen les pertorbacions. Si en pocs quilòmetres avall o amunt que es quedin, ja et canvia la situació totalment. Jo no sabria trobar una raó per dir-te perquè tot l'any passat no vam tenir una situació de pluja aquí general i generosa. Ens hauríem d'esperar per veure si aquesta tendència es va repetint. Per exemple, l'any passat va ser un any de rècord pel que fa a la tramuntana. Hi van haver molt pocs dies de tramuntana. Si normalment n'hi ha un centenar... n'hi van haver menys de 50. Això és una tendència, això passarà a partir d'ara, ens hauríem d'esperar i veure en un mínim d'uns 5-10 anys si això es repeteix o no, perquè en un sol any no pots treure conclusions. Però sí que és veritat que últimament aquí no tenim gaire sort i no tenim llevantades, aquestes situacions de l'Atlàntic, com dius tu, arriben desgastades, no ens porten aigua, per tant... a veure què acaba passant, perquè la sequera la tenim a sobre. Amb aquestes pluges d'ahir no recuperem
quan
res.
Quan comenta això la Mònica, és evidentment que comentàvem que això té unes conseqüències en l'ecosistema. Ja va passar durant la pandèmia. Durant la pandèmia, sobretot a les ciutats, quan veies el que passava, que hi havia trànsit, que hi havia moviment, és a dir, van haver moviments migratoris...
Van baixar les bèsties.
No, no, van haver-hi un moviment migratori que a la vegada era tan interessant com a la vegada preocupant. Però és que, esclar, amb el canvi climàtic això es multiplica amb altres coses que no estem acostumats a veure. Parlo dels mosquits, però podem parlar d'altres històries. I per això avui volem parlar amb l'ecòleg, experta en invasions biològiques i processos migratoris, Frederic Bartomeus. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Amb aquestes, bon dia, amb aquestes temperatures que hem tingut, no durant les festes de Nadal, durant tot l'any 2022, quins efectes a l'ecosistema hem tingut des d'un punt de vista d'invasions biològiques i de processos migratoris?
Clar, a veure, hi ha molts organismes que depenen fortament de la temperatura, no? I sobretot, per exemple, en el cas que treballo jo, que són els insectes i els mosquits, pues, clarament són animals que no termorregulen, no? I per tant, la seva activitat i els seus cicles biològics depenen totalment de la temperatura. Què passa? Ni temperatures molt fredes ni temperatures molt extremes són bones per aquest tipus d'organismes. Justament, per exemple, en mosquits l'òptim està sobre els 25 graus en quant a velocitat del cicle biològic que poden tenir, capacitat de reproducció, que vol dir més picades, no? A humans i altres mamífers, doncs l'òptim està al voltant dels 25 graus. Què passa? Que si tenim aquests tardors tardanes i principis d'hivern doncs, tan càlids, com estava explicant la Mònica, justament aquestes temperatures són les òptimes pels mosquits. Tots aquests canvis fan que la fenologia, és a dir, tot el que en diem doncs, la relació dels cicles biològics amb els factors climàtics, doncs, vagi canviant, com estava explicant molt bé, no només les llargades de diguéssim, dels cicles vitals, sinó moments claus com quan entren en diapausa, en el cas de les plantes la floració, en el cas dels insectes la polinització, és a dir, hi ha molts events, molts ritmes biològics que es veuen afectats per aquests canvis de temperatura que estàveu comentant.
Per exemple, amb el tema dels mosquits, normalment al mes de desembre no hi havia picades de mosquits, i aquest any hi ha hagut molts mosquits.
Sí, exacte. Ja anem veient, nosaltres estem en un projecte de ciència ciutadana on demanem informació sobre mosquits, que és el projecte Mosquito Alert, i ja fa 8 anys que estem funcionant, i efectivament veiem que cada cop que és la tardor s'allarga més, els mosquits al novembre clarament els ciutadans ens reporten informació sobre mosquits. Per exemple, aquest any, a l'1 de gener, estaven reportant-nos mosquit tigre a Barcelona, per exemple, no? I també mosquit comú, que és també bastant un habitual de, diguéssim, de les ciutats, aquests mosquits doncs, cada cop tenim més evidència de que van allargant el seu període. No només la, diguéssim, el cicle reproductor, sinó la seva activitat, no? Que és el que és més curiós, no? Que inclús poden arribar a voler picar-nos i a seguir completant, en aquest cas les femelles, el seu cicle biològic en períodes que no són gens normals. És veritat que es barregen moltes coses, eh? I jo com a científic he de també cridar l'atenció que són, no es tenen registres històrics i són poblacions molt explosives, no? Que apareixen, són màquines tèrmiques que apareixen en quan tenen l'oportunitat d'aquí i allà, i per tant és molt difícil fer el seguiment d'aquest procés de canvi amb el canvi climàtic en els insectes. Hi ha casos com per exemple les plantes que tenen registres molt més històrics, per exemple el cas, posaré l'exemple aquest de Kyoto, no? I del festival aquest dels cirerers, que durant milers d'anys doncs, s'ha mantingut doncs, sempre en un període, en unes setmanes concretes, i que hi ha registres històrics d'això des de l'any 812, i que a partir del mitjans del segle XIX va començar a avançar-se el període de floració d'aquests cirerers, i ara estan doncs, florint dues setmanes abans del que feia fa 100 anys. No?
Dues setmanes abans?
Sí, dues setmanes abans, sí, exacte. Aquests registres... els necessites tenir registres molt llargs, no? per veure realment aquests canvis a gran escala degut al canvi climàtic. En el cas dels insectes, doncs, tenim les eines que tenim, i ara, doncs, amb l'ajuda dels ciutadans, per exemple, una de les coses que volem estudiar és justament aquests processos que esteu comentant ara, d'aquests canvis en l'activitat i en el període d'activitat dels mosquits.
Hi ha altres espècies, insectes o altres animals, que també hagin tingut més presència del que és habitual aquest hivern per culpa d'aquesta calor?
La veritat és que fa de mal dir, que jo sàpiga, no. És a dir, els mosquits és un molt bon exemple. Sí que és veritat que molts organismes acaben la seva activitat doncs ja a la tardor i entren en diapausa, potser inclús abans de que arribin aquestes temperatures. És a dir, que al setembre, octubre ja han plegat d'alguna manera i, per tant, no són capaços de reaccionar ni de reviscular, no?, en aquest període més hivernal. Però a poc a poc s'estan veient adaptacions. Per exemple, jo torno als mosquits, que és el que jo conec, no? Doncs a Holanda s'està veient que el mosquit comú, Holanda, que hi fa bastant més fred, doncs ja és capaç, s'està veient que hi ha poblacions que poden mantenir-se actives durant tot l'hivern. Això sí, en zones urbanes, en zones es queden amagats, no? És a dir, poden tancar els cicles en llocs tancats on hi hagi aigua acumulada i que estigui les temperatures una mica més elevades, però ja no generen uns ous, molts mosquits durant la tardor generen uns ous de resistència i acaben la seva activitat. El que s'està veient és que aquests ous de resistència cada cop els fan menys i que, per tant, les poblacions es veuen ja cada cop són més agosarades a... Bueno, no, anem seguint, i això són adaptacions biològiques que estan, òbviament, genèticament es van incorporant en els organismes a mesura que el canvi climàtic vagi tirant endavant.
Per tant... no haurien de descartar que el mosquit, com a conseqüència del canvi climàtic, en lloc de tenir-lo en èpoques amb unes temperatures altes com passava, és a dir, bàsicament a l'estiu, sinó que tinguem mosquitada durant tot l'any.
Bueno, més que durant tot l'any, això és el que us dic, hi ha uns òptims. Imagineu-vos doncs, que tenim aquests estius super, super calorosos, amb onades de calor, a 35 graus sostinguts durant setmanes, durant 10 dies. Això als mosquits tampoc els hi va bé. És a dir, el que podria acabar passant... és que hi hagués un desplaçament, no?, de l'activitat del mosquit més cap a les zona de tardor i principi d'hivern i no tant a ple estiu. Per exemple, això estic fent elucubracions. No? Hi ha molts altres factors que intervenen aquí, com també, per exemple, els períodes de llum, no?, el fotoperíode, que en diem, no?, és el dia, les hores de llum al dia. Però bé, podria ser, posats a especular, aquest seria un possible escenari, no?, d'un desplaçament en l'activitat del mosquit. I clar, penseu que també si plou menys, el mosquit és un animal que té una fase larvària aquàtica, doncs això també va en contraposició a la temperatura, no? Aleshores, per això s'han de combinar tots aquests efectes. Si tenim estius molt secs i molt, molt calorosos, 30 graus cap amunt, doncs això pel mosquit no serà gens bo. Per tant, jo esperaria més que hi hagués aquest desplaçament a la tardor i principis d'hivern, per exemple.
Un company de ràdio em diu que, per exemple, una cosa que han notat molt els pares de nens petits aquest any, ara que parlen d'insectes, és l'augment de polls.
Ah, sí. Jo sóc pare de nen petit, també.
I també ho he notat, no?
També ho he notat, efectivament. Clar, no en sé prou, diguéssim, hauríem de mirar-ho, això, eh? Vull dir, s'hauria d'estudiar amb dades, eh? Però sí, mira, jo particularment, en el meu cas, és exactament aquest, també. I també m'hi fixo, en aquestes coses. Però, clar, una cosa és l'observació personal de les persones i l'altra cosa una mica una dada més consensuada i compendiada, no?
Mira, per acabar, una pregunta, però molt... Jo ho sé que segurament és molt absurda, però jo també m'agrada saber aquestes coses, que és per què els mosquits prefereixen la calor que no pas el fred i durant aquest temps desapareixen d'una manera tan radical?
Bueno, perquè com us deia, és a dir, tot el que és el desenvolupament, primer en les larves, en la fase aquàtica, doncs requereix una temperatura, simplement el que passa que si temperatures baixes el seu creixement és molt més lent. No? Llavors, clar, heu de pensar, per exemple, que una femella posa centenars d'ous, si estan a les temperatures òptimes, doncs en 7 dies, 10 dies, tot el cicle es queda completat, és a dir, les larves van creixent, arriben les pupes, després la metamorfosi, apareix l'adult, i en general, doncs, 5 dies de larva i 5 dies d'adult, doncs en 10 dies, 15 dies, fan aquest cicle. Si la temperatura baixa, simplement és el que us dic, són com unes petites maquinetes tèrmiques en què tot el cicle va molt més a poc, no? No és que no els hi vagi bé, simplement és que tota la velocitat de reproducció i, per tant, l'explosió de poblacions i d'adults actius picant-nos, en el sentit de les femelles sobretot, bueno, principalment són les úniques que piquen, doncs tot aquest cicle es podeu imaginar que o va més ràpid o va més a poc, i estem parlant de centenars d'ous per cadascuna d'aquestes femelles. Per tant, estem parlant de coses que són molt explosives, no? Uh-huh. I és un problema simplement de que se l'atarguen, no? La temperatura no dona per més. I això està codificat genèticament, i per en lloc d'invertir, diguéssim, en aquest creixement lent durant l'hivern, aquests ous de resistència que us deia, no?, que fan aquestes diapauses, perquè biològicament no té sentit intentar, doncs, completar cicles tan a poc, no? Tenen molts problemes per fer-ho. Per tant, es guarden una mica de reserves en aquests ous passant tot l'hivern, i quan s'engega un cert fotoperiode i una certa temperatura, hi ha un mecanisme que fa eclosionar aquests ous, i per tant tens aquestes poblacions. És pura economia biològica, diguéssim.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Frederic Bartomeus, i fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ara deia una cosa al Màrius abans, preguntava una cosa, que és el tema de la pluja en llocs puntuals i tal. No veus pluja, oi? M'has dit aquest matí a les 6, Mònica?
No, de moment no. Aquesta setmana res, i potser la segona meitat del mes de gener hi podria haver una miqueta més de moviment, més normalitat també de temperatures, però ens hem d'esperar. De moment aquesta setmana, l'únic vent.
Vaig veure el pantalà de Valls i fa por,
A més és que plou molt irregularment, perquè, per exemple, ahir a Lleida plovia molt i ara segurament estarem, qui sap, els dies a tornar a veure una gota d'aigua.
Ahir vam tenir alguns registres, els més importants, entre el Solsonès i la Noguera, amb 20 o 30 litres per metre quadrat, que això va bé per remullar el terreny, per recollir una miqueta d'aigua, però no per solucionar aquesta situació de sequera que tenim. Necessitaríem, doncs, aquest temporal que fa mesos que demanem, un típic temporal de llevant, un, dos o tres de seguits, per poder recuperar aquesta situació. Sí.
En fi, digues, Miquel Samper.
Una pregunta, Mònica.
Sí.
Has dit que l'any 2000 va haver-hi una mitjana normal de 13.
Allò, el dia de Nadal, eh?
Nadal.
Sí, parlava de dades del dia de Nadal, que comparava els tres Nadals, 2020, 2021, 2022, i llavors posava com a exemple, perquè a vegades, doncs, la memòria no ens arriba més enllà, no?, i ens quedem amb els últims anys, i dic que els dos últims anys sí que hem tingut un Nadal suau, però en canvi l'any 2020 vam tenir un Nadal amb temperatures com les que tocaria un mes de desembre. Sí.
Doncs que t'ho volia enllaçar amb que és l'any de la pandèmia, és l'any del confinament, és l'any en el qual no van volar els avions i tot això, i volia saber si pot haver algun tipus de relació o no tenim dades suficients.
Clar, aquell any sí que es va veure molt amb el tema de la contaminació, doncs, que havia baixat clarament, però no amb el que és el CO2 a nivell mundial. És a dir, que l'efecte rebot que nosaltres generem en un any de pandèmia no el parem. És a dir, tu continues mesurant el CO2 que hi ha a l'atmosfera i necessitaries molt temps de pandèmia i de no emetre aquests gasos com perquè el nostre planeta deixés d'anar amb aquesta inèrcia que va ara, no? Per tant, no aniria lligat amb això. Això era un tema molt puntual del dia de Nadal.
Sí, per repartir el mal que li hem fet al planeta.
11 minuts i les 11, gràcies, Mònica Usart.
A vosaltres.
No parlarem de les fotografies que em va enviar ahir la Mònica Terribas. Oh, ep! La Mònica em va enviar unes imatges, unes fotografies de Vigo.
La meva germana ha estat a Vigo per un torneig de vòlei de la meva neboda que juga. I va anar a Vigo de visita. I com l'amic Caballero, que sé que li agrada molt,
bueno,
el Jordi, parlar-ne...
A Ulleres de Sol.
Li vaig enviar... No, no, és que és espectacular.
Et dic que ho omplia 15 dies
més. I ho ha retallat.
És espectacular. Però és que jo no les havia vist, perquè no m'hi havia fixat i no ho havia buscat. Pues i, així. I li vaig dir a la Núria, dic, envia-me-les perquè tinc ganes de veure... I és...
Bestial.
És bestial.
És bestial.
O sigui, però que saps que les han allargat perquè els comerciants, els hostalers li han demanat que tenen reserves i...
Pues que ho fotin fins al
15 d'agost. Però és que és obscena.
És
tan espectacular que és...
És obscena.
Sí. Bueno, però s'ha convertit en un signe distintiu de Vigo.
Que hi ha gent que ja m'està dient que no parlarem del Barça ara que una vegada que es poses líder a 3 punts i tal, i ui, quina cara, Màrius!
No, el Màrius d'avui...
No, el Màrius d'avui no.
No té el millor dia, el Màrius.
De debò, o sigui, sóc feliç perquè vam guanyar. Però és que... com que ha canviat tantes coses, igual també ha canviat el futbol. Jo sóc dels que penso que els dinosaures tornaran a poblar la Terra en un període relativament curt, eh? I jo crec que els dinosaures comencen ja a menjar-se la gespa de l'estadi. Tampoc passa res, perquè anem a Montjuïc. Bueno, on aniran a Montjuïc? Jo a Montjuïc no hi vull anar-hi.
Ah, no?
No m'agrada.
Escolta'm, que
No m'agrada. I més a més allà hi han jugat a 3 equips i no sé, no hauríem de fer un exorcisme en aquest camp. Digues.
Com?
Amor,
no, ja està, ja ho he dit.
Això és algo més que passió, eh?
No, vull anar a Montjuïc. Montjuïc fa un fred. És l'únic lloc que fa fred a tot Catalunya, Montjuïc.
Perdona? Passa Montjuïc.
Una quantitat d'aire passa, ja ho veureu.
A tot Catalunya?
Ja ho veuràs. Ara perquè se n'ha anat la Mònica, però si no la sortiria.
L'altra Mònica. Ah,
que... Escolta'm una altra... No,
però les escales mecàniques que no funcionen. No hi ha manera d'arribar-hi. No hi ha manera d'arribar-hi.
T'ho juro, Màrius, hi ha un problema que és que cada vegada que jo em tensiono veient un partit de futbol, penso en tu, perquè penso el Màrius estarà molt pitjor. L'últim quart d'hora d'ahir...
Jo tenia taquicàrdia abans de començar el partit. Imagina't, jo no em trobava bé, vaig pensar, comença a tenir una edat, i això ja no... Una cosa és no anar a Montjuïc, perquè fa molt vent, però que un quart d'hora abans, palpitacions, i vaig pensar...
Pablo Iglesias riu d'això que explica el Màrius, Pablo.
Això també deu tenir una diagnosi, eh?
Sí, que no...
Jo crec que és que la vejez hay que tomársela con humor.
I Màrius... Tu sabes...
Pablo, també t'arribarà, eh?
Tu sabes que hoy no le puedes llamar viejo ni a una persona de 105 años.
Total.
Perquè... experiències del diari, eh? Una persona de 105 anys, dius, un vell de 105 anys, i protesta, i dius, escolti, com vell, tio, no...
Perdoni, però jo amb això tampoc hi estic d'acord.
Mira,
jo sóc una persona gran, i m'ha costat 70 anys ser una persona gran, m'entens? O sigui, i què té que veure això? Una altra cosa és que s'ha de fer una... És dir, la gent gran d'ara, i això és una reflexió que jo a tot arreu que puc la faig, és dir, el que abans s'entenia per gent gran ja no és ara.
No, home, no, jo me'n recordo la meva mare.
La gent gran és d'una altra manera. És més...
Que ahí... Digamos, gente que está muy bien. Yo el otro día fui con unos amigos a jugar al pádel, éramos cuarentones, y teníamos en la pista de al lado a unos señores que ya no cumplían los 60 años. No es que jugaran bien, es que jugaban 10 veces mejor que nosotros. Más rápidos, más hábiles...
Porque tenían como... más edad
Pablo, ¿os vau preguntar quants cops a la setmana podien jugar a pádel?
Ahí. Quin susto. Pensava que anaves a fer una altra pregunta.
No lo sé, però no. Jo les vi mucho mejor que nosotros.
No, però és que hi ha gent que es pot dedicar moltes hores a practicar esports i a cuidar-se, i això també hi fa, eh? Però les hores dedicades a un mateix... a vegades no tothom es pot dedicar a cuidar-se, saps? Bueno, hi ha gent que ha de treballar, guanyar-se la vida amb 4 feines diferents, i això té efecte sobre el cos.
Tornant al futbol, que era l'objecte de la pregunta de l'amic Basté, després, quan acaba el partit, i en fi, he jugat bastant malament, recordes, jo recordo, en fi, encara no fa tant, encara m'aguanta la memòria, que havia disfrutat molt, havia gaudit molt veient partits de futbol del Barça. Quan guanyes, al final tens una satisfacció tremenda, que et fa oblidar tot el que has vist feia una estona.
però aquest
no
Barça,
et va passar.
Aquest Barça va molt justet. És a dir, és veritat que si en el minut 94 com el Griezmann marca, avui els diaris, els mitjans de comunicació dirien quin desastre.
Sí.
Al final, sí, l'Araujo va treure la pilota pràcticament quan hi entrava i tal, guanya 0-1 i escolta, en fi, hi ha una eclosió de felicitat. Però és una felicitat... La felicitat del pobre.
Com deia el meu amic Cristín García, tinc amics a l'infern. He de dir que m'envien missatges companys del món de companys de premsa del, durant molts anys del món de l'esport. José Manuel Lázaro, que va ser durant molts anys cap de premsa al vestidor del Barça, que va estar molts anys a la SER treballant, que diu, a Montjuïc... 4 graus menys que la Barcelona.
I el vent.
Diu, 7 anys pujant a la muntanya per cobrir l'Espanyol, que va cobrir l'Espanyol, m'ho han confirmat. I el fotògraf Joan Ignasi Paredes, molts anys al diari Esport, diu, una vegada li van preguntar a Cañizares a quin camp de futbol havia passat més fred. Moscú? I ell va dir, no, Moscú no, Montjuïc, un Espanyol València.
Bueno, veig que hi ha gent documentada. Això és una impressió, fa molt fred i fa molt vent. I és molt difícil arribar-hi.
Un abric que t'abrigui més i ja està.
Escolta una cosa. Ningú ha calculat que el promig d'edat del soci del Barça
de és de 65
anys. No. El promig del soci del Barça té 65 anys. És a dir, jo crec que anem a Montjuïc per intentar renovar...
La llista d'espera
als abonaments. Van a part nosaltres, creieu-me. Van a part nosaltres.
No ho superarem. Vinga, va, Pere Maria, pa'lante, va.
Anava dient nou vida nova el 2013,
No.
Home, sí que és veritat que hem tornat els nens a classe, el Basté també ha tornat a la jaula de les loques el dilluns.
Sí, senyora.
Hem buscat el cafè com uns locos avui, però almenys tenim aigua calenta a casa, eh? No com la senyora que està a la Meritxell de l'Avinguda Meridiana, que paga els 9 quilowatts, l'aerotèrmia, la potència, escalfant...
Podem parlar d'això? El problema és pensar que aquesta dona i els veïns s'han hagut d'inscriure en un gimnàs per dutxar-se o crear com el que feien les àvies...
Les olles
amb aigua calenta per dutxar-se.
Jo crec que aquí, a veure, hi ha dues coses. Una, s'ha dit que el 17 de gener s'ha dit que tindran aigua calenta. Jo proposo enviar a l'Embudio que vagi allà i que es dutxin directe per la ràdio, a veure si l'aigua surt calenta o freda, això d'una banda. I l'altra, el Sant Pere, no per passar, ha ofert el seu servei, jo crec. Ell és advocat. No. Ha dit, escolta, aquí hi ha dos llocs on pots demandar. A mi em va sonar que oferia el seu servei.
I que guanyarien.
Ha sigut una aportació de qualitat, perquè és l'únic que hi entén el tema.
Nois, que heu xerrat tota l'estona.
Perdona.
Doña Mònica Maria. Bueno, i això si no tenim en compte, que ja no moriríem de la Covid, però moriríem dels mosquits. Dels mosquits, dels polls, que resulta que també hi ha polls, o sigui, anem malament.
I d'anar a veure el Barça a Montjuïc.
Bueno, això, i moriríem de fred. De fred, de corrent d'aire, si no t'atraquen pel camí, si no et falla l'escala mecànica i si no et surt una gent molt distreta que està per allà rondant per
coses.
Hem començat una mica més dispersos que ara, tothom a la seva.
Mira, l'Àngel Morales, exjugador de l'Espanyol.
Vinga, veus?
Àngel Morales...
Mira, que el camp és...
Ja ho veus. A ell no li diu res, no?
No, clar, només faltaria. L'Àngel Morales, exjugador de l'Espanyol, que ara viu a Màlaga, que escolta el programa, diu, en aquell Espanyol València va nevar cony. Diu, aquell Espanyol València fins i tot va nevar.
Fixa't. Feia tant de fred a Montjuïc que se n'ha anat a viure a Màlaga. Això...
No, se n'ha anat a viure a Màlaga primer per una raó d'amor, com ha de ser.
I perquè fa calor.
No, i perquè s'està molt bé a Màlaga. Hi ha un restaurant a Màlaga.
I que estem un altre cop al estadi de Montjuïc, t'hauràs d'endur un catalejo, un telefèric, un telefèric, un telescopi per veure el futbol. Perquè estàs molt lluny del camp. Havíem començat...
Síria, com a mínim, estàs
a la Síria. Hem de saltar de Montjuïc, de veritat.
Per l'amor de Déu.
Bueno, havíem començat parlant una mica de tot i de res, amb la Teresa Cunillera, que ha imposat l'agenda dues vegades.
No.
Sí, però sense voler, i no és res dolent, al contrari. Primer amb el tema de la violència domèstica i després amb el tema del McCarthy, que l'has colat per aquí al mig de la tertúlia. Hem tret del llit en Pau Ramírez, pobret, el corresponsal a Brasil, des de fa molts anys, que l'has dit, des de fa molts anys, que ha sonat com no sé si ha retret o enveja, fa molts anys castellà el senyor, amb el cafè, sense cafeïna i totes aquestes coses. Bé, els tertulians escandalitzats pel tema Brasil, la Mònica Prescriptiva ha dit, hi ha un article de la Germán Aranda a la revista 5W, es titula Brasil Brasil, de democràcia racial a nido del odio, perquè ho vulgui buscar. De seguida hem arrossegat la cosa cap a la qüestió domèstica, via Pablo Iglesias, l'autodreta Espanya, els cops d'estat els fa l'exèrcit, el jutge...
Bueno, domèstica, no hem arribat a Catalunya, sí.
No, cap moment. Domèstica espanyola, que som espanyols. Mònica, què ponen tu d'anir? Llavors, ho posa,
Va, noi!
Part de la política vol salvar la pàtria per sobre els resultats electorals, deia en Pablo. La Teresa ens ha dit que els cops d'estat es poden fer per WhatsApp, i una cosa molt interessant, no coneix Cuca Gamarra. Perquè si la conegués, l'hauria renyada per les declaracions.
Sí.
Avís de Socors, de Ràdio Nacional d'Espanya, Miquel Iceta, o Pepe Zaragoza, passa'ls per WhatsApp el telèfon de la Cuca Gamarra a la Teresa i que li cardi una bronca per telèfon. Sí, oi?
Si pot ser en directe, que
l'estem. Ah, vale, per en directe. Vale,
si hagués opcions de que regenerés, igual ho faria.
Vinga, però... passeu-li el telèfon, sisplau, Pepe o Miquel. Ja. El Samper, l'exconseller de la cosa, donem una palanca que mori el món. Doneu-me una conselleria que em presento a cavall a Brasília i arreglo aquests disturbis. És el que ens ha vingut a dir. Diu que ell, els Mossos allà, a lo de Pau, per la Sorquirona, ho va arreglar amb un tres i no res. Bueno, és veritat que les protestes del Hagel, del Hassel,